tant si voleu un te, un cafè, un refresc o informació, tot ho trobareu al Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.
Neixen cada any 15 milions de nadons prematurs, és a dir, que han nascut abans de la setmana 37 de gestació. És una xifra que està en creixement i que oscil·la entre un 5 i un 18% dels nounats en funció del país. De fet, a l'Hospital de Sabadell el 2020 hi van néixer 2.064 nadons, dels quals 317 van ser prematurs. Entre tots aquests infants n'hi va haver 29 que van ser grans prematurs, és a dir, que van néixer abans de la setmana 32. En tot aquest context, l'associació Som Prematurs ha reclamat que es posi en marxa un protocol de separacions zero per tal que els nadons i els seus pares no se separin en cap moment. Repassem aquestes reivindicacions avui que es commemora el Dia Mundial de la Prematuritat, conversant amb la Beth Farga, que és la presidenta de Som Prematurs. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Hola, molt bon dia i gràcies per convidar-nos.
Demaneu aquesta separació zero entre pares i nadons, perquè ara mateix quin és el protocol? Els pares no poden veure els nadons prematurs?
Aviam, arrel del Covid-19 nosaltres hem retrocedit 20 anys enrere. I llavors s'han pres unes mesures de contenció al Covid que han fet que les famílies i els seus nadons es separessin. Reinstaurar aquesta situació és complicat. És complicat perquè es necessiten estudis i estudis científics que constatin, que ja existeixen avui en dia, que constatin que el fet que els pares i els nadons estiguin junts no implica que hi hagi una traçabilitat de la Covid ni que hagi d'afectar de manera important aquests nadons que neixen de manera prematura. Per tant, és més important mantindre'ls junts que no separats.
Llavors, el que ha estat passant és que quan els han separat vol dir que no els han pogut veure en cap hora del dia, que els han limitat les hores d'accés. Què vol dir exactament?
En funció de l'hospital que nascessin, hi havia unes directrius on hi havia unes altres. No ha estat homogeni, però el que sí que ha estat com una nota general ha estat que la mare pugui accedir a la unitat neonatal a les hores del que se'n diu el xiringa, o sigui, les hores d'alimentació, i molt controladament. No han estat els pares junts, en la major part dels casos, i això ha generat problemes de filiació importants i greus.
Clar, dius, cada hospital ha tingut la seva situació, no? Ha viscut la seva idiosincràsia. Et pots imaginar que parlant amb Ràdio Sabadell ens interessa saber com s'ha viscut aquesta situació a l'Hospital de Sabadell, no? Què ha passat concretament a la nostra ciutat en aquest sentit?
Com a un primer moment, sempre s'han pres mesures de contenció, com arreu del país. Ha estat necessari comprovar què passava amb la Covid-19, però sí que és cert que la unitat de nounats del Parc Taulí està molt ben dimensionada i permet uns espais suficients perquè els pares puguin estar junts. Per tant, juntament amb aquesta situació i que, a més, han apostat molt per l'acompanyament a les famílies, doncs ha estat un dels hospitals que menys ha colpit la Covid-19 en aquest sentit.
Per tant, en aquest sentit, bona feina, no?, per la part de l'hospital.
Bona feina, perquè a nivell d'infraestructura l'hospital està ben dimensionat a la unitat neonatal.
Per tant, s'ha permès aquesta proximitat. Clar, deies, permetre només l'entrada de la mare, no? Entenc que això és molt important per la mare, no? Però la criatura deu necessitar també conèixer tot el seu entorn, no? Encara que sigui un prematur, no? Perquè al final també està creixent i està relacionant-se amb un món en el que acaba d'anar-hi a parar, no?
I bàsicament les notícies que et donen a una unitat neonatal són molt colpidores. El teu fill està entre la vida i la mort cada dia que està en aquella unitat. No és una cosa gratuïta. Aquestes notícies no les pots rebre sol. És molt important tenir la convivència de la teva parella, poder afrontar aquestes decisions que has de prendre dia a dia de manera informada, en equip i sentint que no estàs sol. Per tant, la parella és un nexe i la família, la unitat familiar, a partir d'avui, després de la Covid-19, hem d'entendre que el pacient no és el prematur, el pacient és el prematur i les seves famílies. I si no entenem que això és una unitat indissoluble, estarem fent un molt flac favor a la criança i al desenvolupament d'aquests nadons prematurs que acabaran sent adults i que volem que tinguin el màxim d'oportunitats per tenir un futur feliç i sa.
Clar, deies, hem retrocedit aquests 20 anys enrere, no? I creus que el camí tornarà a costar 20 anys de recuperar-lo? O una vegada estem veient ja que la pandèmia va de baixada, això ja ha anat canviant als hospitals i hem tornat al que era anteriorment?
Jo crec i confio, i més en el nostre país, que reprendrem la normalitat el més aviat possible, però no per això no podem deixar de crear aquesta alerta, de dir que tots aquests prematurs i totes aquestes famílies que han passat i han transitat la Covid-19 han d'estar suportades, han d'estar acompanyades i s'han d'esmerçar recursos per poder-les contenir i acompanyar en aquest trànsit que no han pogut tenir durant aquest període de Covid. Llavors, hem d'invertir recursos en aquests acompanyaments.
Clar, en aquest sentit...
La normalitat sí que la tindrem, però no hem de deixar de cridar que es faci.
Uh-huh. En aquest sentit, no sé si... la pandèmia com per ella mateixa, no les conseqüències tan físiques sobre el cos de la dona embarassada, sinó l'estrès que ha derivat, etcètera, per les dades que teniu vosaltres i pel que veieu, ha provocat que hi hagi més nens prematurs en l'últim temps a casa nostra?
Aviam, l'índex de natalitat ha disminuït i també han disminuït els parts prematurs. També hi ha una part molt positiva de la pandèmia, sempre li volem de vegades trobar la part negativa i la part positiva és que durant el trànsit d'aquest embaràs, les famílies han pogut estar juntes. I això ha demostrat que hi ha una sèrie de parts prematurs que abans es provoquen per estrès, per una sèrie de circumstàncies alienes a la unitat familiar que han fet que hi hagi una mica de retenció d'aquesta prematuritat.
Uh-huh. Per tant, aquestes conseqüències externes, no, que a priori poden semblar, per tot plegat el que estem explicant de salut mental, no, que també és una repercussió en l'àmbit de l'estrès o el nerviosisme, com que hi ha hagut pocs parts, tampoc es pot veure un increment de la prematuritat, no, en el que ha passat aquest 2020.
No, tenim dades molt incipients, no tenim dades definitives. Jo crec que ens caldrà fer una reflexió quan l'IDESCAT ens pugui abocar a les dades finals del 2020, i llavors puguem fer una valoració i una reflexió en tots els sentits.
Al principi parlàvem, no, d'aquestes necessitats, no, d'aquesta separació, però a banda de tot això, quines són les altres reivindicacions que poden tenir les famílies de nadons prematurs de cara a l'Estat? No sé si de baixes, de retribucions econòmiques, de sensibilitat, què és el que podrien demanar?
Bàsicament, són quatre eixos fonamentals, però... Un és la informació bàsica que ens permetrà afrontar el postprocés hospitalari amb la màxima completud. És a dir, quan tu tens un nadó i un fill prematur, òbviament, pot tenir unes possibles morbilitats. Aquestes morbilitats tu n'has d'estar informat i has de ser capaç de poder trucar a la porta d'aquelles entitats que, a més, som un país que estem dotats de CDIAPs, de centres d'atenció precoç que ens recepcionen, de pediatres molt, molt formats i molt informats que ens poden ajudar. Llavors, les famílies han de ser capaces de tenir aquesta informació per buscar els recursos allà on són, perquè ells són. Per tant, una primera reivindicació és la informació i la capacitació a les famílies. I això com ve donat? Doncs, indubtablement, per les escoles de pares i per els acompanyaments a la prematuritat des de l'inici previ al part prematur. Per tant, hem de ser molt conscients que aquestes famílies les hem d'informar, les hem de preparar, i les hem d'acompanyar perquè hi ha un procés de dols que s'han de superar perquè afectaran de ben segur, si no es fan bé, a la criança d'aquest nadó prematur. I una de les coses també importantíssimes que reivindiquem des de Som Prematurs és que qui recepcioni, qui acompanyi, qui contingui aquestes famílies dels seus nadons prematurs ha d'entendre la complexitat i la dificultat del que és i el que significa tenir un nadó prematur. Un nadó prematur no és un nadó que ha nascut abans de terme i que només ha de créixer. És molt més que això. I hem de crear consciència de que aquesta realitat no és ni es pot penalitzar amb aquesta frase senzilla. Per tant, ens falta molta pedagogia, ens falta que qui recepciona i qui acompanya aquestes famílies sigui des de l'àmbit hospitalari, des de l'àmbit escolar, des de l'àmbit més social, prengui consciència del que és i el que significa la prematuritat.
Uh-huh. Quina relació teniu amb l'Hospital de Sabadell en l'àmbit, doncs, perquè ens explicaven des de l'hospital, no, que treballàveu, que col·laboràveu conjuntament, no sé de quina manera i quina relació establiu amb l'Hospital de Sabadell?
Doncs l'Hospital de Sabadell vam tenir la sort i l'oportunitat d'establir un conveni de col·laboració. Nosaltres som una associació que acompanyem dins i fora de les unitats neonatals per ajudar i formar equip amb l'equip de neonats. Perquè hi ha la visió del pacient expert, que és molt important, perquè explicar el que t'ha passat quan tu ho has passat genera unes sinergies molt positives i molt, molt, molt integradores i molt, molt sanadores, no? Per tant, tot allò que afavoreixi aquest procés i aquest trànsit per la prematuritat és importantíssim. Llavors vam subscriure un conveni de col·laboració en el qual doncs, ens prenien com a part de l'equip, en el que nosaltres col·laboràvem amb la unitat neonatal i acompanyàvem a les famílies dins de les unitats, i això ho estem fent des de fa 2 anys. Així que des que vam subscriure aquest conveni, la veritat és que l'Hospital Parc Taulí és un hospital que ha apostat per reconèixer la importància de les famílies i és molt positiu perquè ens ajuda una mica a globalitzar i a que s'entengui aquesta realitat, no? I a que formem part d'aquest equip que inequívocament farà que reverteixin en la millora de l'abordatge de la prematuritat d'aquestes famílies. Per tant, és un plaer per nosaltres pues, poder estar colze a colze a la nostra delegada, l'Alícia, cada setmana i diàriament estar en contacte amb la cap d'infermeria i amb la cap de nounats de l'hospital. Comparteixen experiències, comparteixen dificultats i deixa'm dir-te, si m'ho permeteu, que és un dels hospitals que ha apostat més per aquest acompanyament i ha cregut més amb la importància que tenen les famílies i el pacient expert en l'acompanyament de la prematuritat. En moments de pandèmia, que ha estat un moment molt difícil, l'hospital ha dotat de tauletes als pares de les unitats neonatals quan nosaltres, òbviament, no podíem entrar a la unitat per precaució i per prudència. I aquest acompanyament l'hem fet a peu d'incubadora amb les mares extraient-se la llet en la tauleta al costat de la incubadora i fent aquest acompanyament de tu a tu que acostumem a fer quan entrem a dins la unitat de neonats. Per tant, des d'aquí, les gràcies, les felicitacions i creiem que el Parc Taulí ha de ser un exemple per arreu del país.
Bet Farga, moltes gràcies per haver-nos acompanyat a la presidenta de Som Prematurs. Per cert, avui el Taulí lliurarà un obsequi a les famílies, doncs s'ha dit per Som Prematurs, també les famílies que són a l'Hospital de Sabadell. I també avui l'Ajuntament s'il·luminarà de lila en reconeixement en aquest Dia Mundial de la Prematuritat. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres.